Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. Sants i Estalvis, el programa d'hàbits saludables de Catalunya Ràdio, amb Adam Martín.
Hola, què tal, com esteu? Avui deixem la nutrició i parlem de sobirania alimentària i de les conseqüències que tenen totes i cadascuna de les decisions que prenem relacionades amb l'alimentació. D'on ve això que trio menjar? Com s'ha produït? Contamina? Contribueix al canvi climàtic? Contribueix a un model econòmic més sostenible? El seu preu i el seu valor són els mateixos? Realment he triat això que estic menjant de manera lliure o estic influenciat per les modes o per les grans corporacions alimentàries? Parlem de tot això i de moltes altres coses avui amb el Jordi Masjoan, que és llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses i expert en sistemes alimentaris. En Jordi acaba de publicar Canviar el món des de la taula. Allò que mengem és clau per a la nostra salut, però la manera com es produeix ho és per al futur del planeta, publicat per Eumo Editorial. El visitem a la seu de Valors, l'empresa que va cofundar l'any 2015, després de fer un canvi de 180 graus a la seva vida. Bueno, Jordi, d'entrada, moltes gràcies.
Moltes gràcies a tu.
Felicitats pel llibre. Comencem per la part personal i després entrem directament amb el tema del contingut. Hem estat parlant ara fa una estona, no? El teu canvi del costat fosc de la força fins al tema de la llum, no? Estàs un dia a l'aeroport de Doha. Tu eres una persona que... Tu ets ADE, no? Realment,
sí,
de formació.
Sí, correcte, sí.
Administració i direcció d'empreses, amb tot el que això significa a nivell laboral, no? I això un dia canvia. Què passa?
Bueno, jo diguem que sóc un producte del que ara critico en certa manera, no? I jo faig l'educació ortodoxa, escola, universitat, començo a treballar i em dedico al comerç internacional. I diguem que ja els últims 2 anys abans d'aquest moment que comentaves, ja començava està una mica incòmode amb tot el que veia al voltant. El comerç internacional te n'adones de molts temes a nivell de com es tracta el sud global, com les multinacionals gestionen els països als quals aterren. I això es culmina quan la meva dona es queda embarassada de la segona filla, la Laia. Un dia fent un Skype a l'aeroport de Doha, quan les veig allà i penso... Bueno, hi ha una barreja entre les ganes de començar a emprendre, però des de la vessant més social, i l'altra és el fet de dir, bueno, el que comento també al llibre, que me n'adono de que necessitem canviar les coses, i jo crec que tots els que som pares o mares, doncs tenim aquest punt, no?, de responsabilitat a llarg termini, i jo crec que és el que em fa veure que, bueno, que vull contribuir a canviar les coses des de dins, i aquest és el clic i aquest és el full en blanc que començo a escriure per imaginar-me el meu futur des del moment en què presento la renúncia la setmana següent.
A la setmana següent? D'aquí de risa veieu.
Crec que és la setmana següent o al cap de 10... Sí, és molt... Sí, després... Va ser immediat, perquè és d'aquestes coses que dius, si no la faig, després no l'acabaré fent. Això sí, després vaig pactar amb l'empresa, no, que la sortida fos al cap d'un parell de mesos, coincidint amb l'estiu, estàvem tancant algun projecte. Però sí, va ser dit i fet. Evidentment ho vaig explicar a casa, va costar una mica assimilar-ho després de l'impacte inicial, però també vaig tenir tot el recolzament i sí, va ser dit i fet.
No cal dir que estàs content amb la decisió que vas prendre, no?
Estic absolutament eufòric des de fa temps. Sí.
Una part del resultat d'aquest canvi, de tota aquesta ideologia, de tota aquesta elaboració que has fet sobre quines coses s'han de canviar, en part... es troben en aquest llibre, que és Canviar el món des de la taula, editat per Eumo, com deia jo abans, que és un llibre que és una mica un compendi de les raons per les quals és tan urgent començar a canviar els nostres hàbits, no? Hàbits de consum, però hàbits en general, no?
Sí, és a dir, jo crec de veritat que estem en un moment de crisi civilitzatòria sense precedents i crec que ara ja comença a ser visible els estralls del canvi climàtic, els estralls de tots els excessos del capitalisme. Crec que l'esgotament del model també comença a ser evident. I aquí comento temes d'acumulació de riquesa, temes de desigualtats, temes d'explotació del sud global, temes de... Bueno, que jo crec que demostren que el model està esgotat, que està malalt, i que entre tots i totes hem de mirar de canviar-lo. I d'aquí neix una mica l'anàlisi del llibre, I tot això ho aterra una mica, bueno, això passa en molts àmbits, no? En molts sectors, i ho aterra una mica al món de l'alimentació, que és el que em dedico des d'aquest moment de canvi existencial, i crec que el model alimentari, el sistema alimentari mundial, és un gran exemple de com funciona el capitalisme, quines prioritats té, i denota que, bueno, que tot ho convertim en mercaderia, però l'aliment també l'hem convertit en mercaderia. I crec que és el punt de partida de la denúncia del llibre, i crec que és el punt de partida de molts dels mals que tenim a dia d'avui al model alimentari vigent.
Qui més que menys, jo crec que la majoria de persones saben o sospiten que allò que mengen s'ha produït d'una manera determinada, a un lloc llunyà determinat, i que això contamina d'una manera determinada. Però més enllà d'això, quina relació hi ha? Després entrem en profunditat, però si vols fes uns punts per repassar. Però quina relació hi ha entre el que jo em poso al plat i el canvi climàtic, per exemple, i el model econòmic que hi ha avui en dia?
Clar, jo crec que és la clau, i és la idea central del llibre, el de reconnectar amb l'aliment, amb la natura i amb qui produeix l'aliment. Clar, jo dic que consumir és un acte polític, i ho és per això que deies, perquè a vegades no som conscients que qualsevol decisió en qualsevol àmbit, però sobretot en l'alimentari, no només té una transcendència a nivell de salut, que és en el que ens hem centrat molt, sinó a nivell de model social, a nivell de sostenibilitat, a nivell de, bueno, molts àmbits que indirectament es veuen afectats per les decisions de consum. Llavors, a nivell de sostenibilitat, és molt diferent que comprem... és a dir, ja partint dels hàbits, és molt diferent si tenim uns hàbits alimentaris que inclouen un consum excessiu de carn. La carn té un impacte brutal a nivell de les emissions. És molt diferent si consumim quilòmetre zero perquè hi ha menys transport i el transport va vinculat a la contaminació. És molt diferent si estem comprant directament a productors que coneixem i que sabem que són projectes respectuosos amb el medi ambient, d'agricultura regenerativa, ramaderia regenerativa, agroecologia... És a dir, el com es produeix l'aliment té un impacte brutal no només en el contingut nutricional d'aquell aliment, que també, sinó en l'impacte ambiental. Estem parlant de que el sistema alimentari mundial és causant d'un terç de les emissions globals de CO2, per tant, podem dir directament, i és una dada brutal, que un terç de les emissions mundials de gasos d'efecte hivernacle els causa directe o indirectament el nostre model alimentari vigent. Per tant, és absolutament crucial que tots i totes, quan anem a comprar el que configura la nostra cistella de la compra, tinguem clar que no només estem alimentant-nos, sinó que estem fent una aposta per un model o l'altre.
Que jo ara estava pensant, posant-me en el lloc de molts oients i moltes oients que ara estan pensant això i diuen sí, molt bé, però és que jo vaig al supermercat i allà és molt més econòmic el que compro. I si me'n vaig a la botiga agroecològica del costat o me'n vaig directament al pagès o al ramader o el que sigui, em costen molts més diners, no? Aleshores, clar, jo tinc una família de quatre, els haig d'alimentar, els sous són els que sou, els lloguers són els que són, etc. Per tant, la meva única opció sembla que sigui apostar per el producte més econòmic, no? Perquè, en el fons, una hamburguesa és una hamburguesa, no? Després el llibre expliques que això no és així, però explica'm una mica per què el preu no és el mateix que el valor d'un aliment, no?
Correcte, és just el que t'anava a dir ara. Jo, d'entrada, crec que en l'àmbit individual tenim molta responsabilitat, però no la tenim tota, no? I aquí és on entra aquest concepte, la diferència entre preu i valor dels aliments. I d'entrada et diria, sí que és cert la creença aquesta popular de que si jo compro una cooperativa de consum, si compro un supermercat cooperatiu, si compro directament producte agroecològic, em sortirà més car, però també hi ha estudis que demostren que el supermercat genera tota una sèrie de compres compulsives pel fet d'anar tu al supermercat. Tu vas a comprar la carn, vas a comprar el peix, vas a comprar la fruita i la verdura, però compres també les galetes, els cereals, compres tota una sèrie de compra compulsiva que acaba fent que a mig llarg termini el que et costa la cistella de compra en un supermercat, qualsevol gran superfície, acaba sent practicant el mateix que et gastes en una cooperativa de consum on només compres allò que necessites i planifiques bé els àpats i segurament també fas un canvi a nivell de dieta i que menjaràs menys carn perquè la carn és més cara, no? Ara explicarem per què és més cara. Però aquest canvi d'hàbits de consum junt al fet de que no hi ha aquesta compra compulsiva que la indústria, a la qual la indústria t'incita a través de la publicitat i del màrqueting i dels envasos i de les modes nutricionals, doncs fa que tampoc a la pràctica no sigui tan més car comprar agroecològic o comprar quilòmetre zero. El tema del preu i el valor dels aliments és simplement el fet de que tu deies una hamburguesa de qualsevol gran superfície, no vull dir noms per fer publicitat, amb la de qualsevol projecte de ramaderia regenerativa, evidentment el preu quilo és més car, el que no sabem és el preu ocult d'aquell producte.
Deixa'm dir la dada que dones al llibre, perquè dius, en el moment en què escric aquest llibre, una hamburguesa de qualsevol superfície, de gran superfície comercial, 6 euros al quilo.
Uh-huh.
Una, de si vaig amb un productor, 16,5.
Correcte.
Clar, dius, hosti, quina diferència. Però tu us expliques. Ara t'explicaré què hi ha aquí, què hi ha en aquesta diferència de preu. No?
Clar, d'entrada hauríem de mirar la composició de... És a dir, ja entrem en un tema específicament nutricional, eh? És a dir, la composició d'una hamburguesa que comprem a 6 euros o la que comprem a 14 o 15. I segurament veurem que el contingut de greix és molt més gran, que té molts més productes químics per conservar-ho i probablement l'altra hamburguesa sigui simplement carn de vedella picada, que és conceptualment el que hauria de ser una hamburguesa.
Sí.
I a sobre és són uns vedells que s'han criat en ramaderia extensiva i que han menjat el que toca, tota una sèrie de coses que ja conceptualment podrien justificar la diferència. Després hi ha un tema de canvi d'hàbits, és a dir, jo al llibre també dic, potser aquesta diferència es compensa menjant menys carn. És a dir, si
que no, que s'ha de menjar carn cada dia, que això ens ho han dit, per activa i per passiva.
Bé, això és el que ens ven la indústria, no? És a dir, la indústria de la carn barata et ven que tu no només has de menjar carn cada dia, sinó que també l'entrepà de ser embotit i per dinar... És a dir, i aquí, que fem molta pedagogia a nivell d'escoles, no? Tenim la gran batalla d'un plat sense carn. És a dir, un menú sense carn no és un menú nutricionalment equilibrat.
I aquesta aquí... batalla és tan mentida. Fa 15 anys que s'està barallant la gent per explicar que uns cigrons també poden ser un plat.
Bueno, aquí està el tema. No? I no em canso de fer pedagogia perquè estic absolutament convençut, però bueno, és a dir, la primera reflexió és potser ens hem deixat portar per les modes, no? I la dieta occidentalitzada ens ha fet assumir com un hàbit que cada dia hem de menjar carn i potser la carn hem de recuperar. Els hàbits d'abans, no? Hi ha una dada que diu que el 1960 es menjava 21,4 quilos de carn per persona a l'any. Actualment estem per sobre dels 90 quilos de carn per persona a any. És a dir, això...
I tots sabem lo malament que estàvem de salut als anys 60, eh?
Correcte, fatal.
Tan fatal, estàvem al punt de l'extinció.
Estàvem fatal, és a dir, era insuportable la vida en aquella època.
Sí, s'ha multiplicat per 4, gairebé?
S'ha multiplicat, sí, pràcticament per 4.
3 i alguna cosa, sí, sí.
Clar, i a sobre és un consum de carn, que és una carn barata, que molta d'ella està processada, que porta... Llavors, jo crec que aquesta és la primera pregunta que ens hem de fer, i després ens hem de fer la pregunta de dir quin és el cost ocult d'aquesta hamburguesa, no? I el cost ocult d'aquesta hamburguesa, si comencem a rascar una mica, veurem que probablement és que s'ha produït en una macrogranja, que té externalitats negatives, externalitats en el sentit de tot allò positiu o negatiu que genera la pròpia activitat. Externalitats negatives d'una macrogranja és d'entrada el tracte animal, no? Que per molt que es compleixi amb estàndards europeus doncs és més que reprovable. La contaminació dels aqüífers, el tema d'importar soja en quantitats ingents per produir bestiar en un sistema intensiu i després exportar-lo. És a dir, és un model boig que té una sèrie d'externalitats i si aquestes externalitats les incorporem, no només a nivell de model, sinó a nivell de salut. És a dir, consumir tanta carn processada té un impacte a la salut i això al final repercuteix en la sanitat pública, que la paguem tots i totes amb els nostres impostos. I per tant, si tots aquests costos ocults els incorporessis dins de tots els aliments que estan produïts sota un sistema industrialitzat, està calculat que entre un 30-40% d'increment de preus el que hauries d'aplicar per igualar això que dèiem de preu i valor, no?
O sigui, aquella hamburguesa de 6 euros al quilo m'acabaria costant 7,8 euros al quilo.
Correcte, t'acabaria costant 7,8 o inclús una miqueta més i llavors sí que la diferència seria, perquè en el cap i a la fi, si tot aquest procés el fem des de recuperar el pensament crític, que és una altra de les coses que jo imploro al llarg del llibre, no? Recuperar aquest pensament crític que la indústria i el capitalisme en general jo crec que és la gran victòria del sistema, no? Haver arrebatat a la societat en general aquest pensament crític. És a dir, ens fem poques preguntes, qüestionem poc tot el que passa. Llavors, si qüestionem efectes analítics, la diferència entre una i l'altra, amb aquesta diferència de preu que parlàvem, segurament ja estaria justificat el fet d'apostar per un model o per un altre.
Una pregunta que volia fer llegint el llibre, he vist una cosa que he pensat, a veure, això cal que m'ho expliqui perquè és interessant. 4,5 unitats d'energia fòssil són el que necessitem per generar una unitat de conreu. Repeteixo, per la gent que està a casa ara mateix. 4,5 unitats d'energia fòssil són el que necessitem per generar una unitat de conreu. Explica'ns una mica això.
Bé, jo et llançaré una altra dada que inclús és més impactant. És a dir, per cada caloria que consumim d'un aliment ultraprocessat, en gastem 10 de combustibles fòssils per produir-ho. És a dir, és el que et deia abans. Hem desconnectat absolutament i el món urbà és... el clar exemple, no?, de com es produeix l'aliment, però la producció agrícola amb un model intensiu té un gran ús a nivell de combustibles fòssils a través dels pesticides que s'utilitzen, a través de la gran maquinària que s'utilitza. I, per tant, al final, la conclusió és aquesta que deies, no?, que per cada unitat de conreu que es produeix, en gastem 4,5 de combustibles fòssils, perquè el sistema agroalimentari mundial, tal com està muntat, que la gran majoria és a través de grans explotacions intensives, doncs té un consum de combustibles fòssils brutals. Per tant, la transició cap a un model agroecològic, és el que jo defenso en certa manera en el llibre, ens hauríem de plantejar si és una voluntat o un caprici, no?, de quatre hippies descerebrats que no saben què diuen, o és una necessitat en aquest context de crisi global que parlàvem, no? És a dir, ara que ja comencem a veure els efectes d'aquest canvi climàtic, que això no vol dir que no el coneixéssim i això no vol dir que no ens haguessin advertit, però és una d'aquestes coses que passa molt a la societat actual, que som fonamentalment egoistes, no? És què més dona el que fem ara perquè això ja ho patirà algú altre, no? Doncs ha arribat aquest moment en el que comencem a veure que les temperatures pugen, que el gel es desfà a l'Antàrtic i tota una sèrie de coses que ens comencen a preocupar les notícies, no?, i que fan que potser aquesta transició no sigui una cosa voluntària, sinó que sigui una cosa necessària.
Però ara estava pensant, sempre que es parla en aquest terme, sempre penso en la banda del Titanic, no?, que mentre la gent estava saltant per la borda per salvar la vida, no?, els músics del Titanic eren també a dalt, tocant a coberta per entretenir la gent. I la sensació una mica és aquesta. Sí, sabem que el canvi climàtic està aquí, sabem que està generant canvis, però tinc més calor, poso l'aire condicionat. I se m'acaba aquí el problema perquè puc pagar la factura de la llum, no? I és molt difícil sortir d'aquest model mental que tenim tatuat al cervell directament, no?
Bueno, perquè jo crec que és el que parlàvem, no?, que ens han desconnectat absolutament de la natura a tots els nivells i no som conscients realment de la magnitud de la tragèdia. Aquesta analogia que feies és fantàstica. Jo dic sempre, anem cap al precipici, no?, i en lloc de frenar, fiquem cinquena i accelerem a fons. És a dir, en aquest context de tot això que estem parlant, on jo crec que hi ha pocs àmbits en els quals hi hagi tant consens científic com aquest, de que estem travessant tots els límits planetaris a nivell d'impacte ambiental, ens estan venent que necessitem créixer i que l'economia necessita que el PIB creixi cada any per ser sostenible. T'estan parlant de creixements regulars del 3%. Créixer un 3% implica que cada 23 anys multiplicarem per 2 el tamany de l'economia mundial. Estem parlant que estem en un moment de crisi existencial i que el planeta no aguanta més, i en paral·lel t'estan dient que cada 23 anys hem de doblar el tamany de l'economia. I llavors, quan fas la pregunta de dir, bueno, i doblar-ho per què? És a dir, créixer per què o per qui? No? Llavors aquí és quan llavors ja decreixentista, exagerat, no? Hippie, antisistema. Són preguntes que jo crec que són de sentit comú. És a dir, jo crec que com a societat hauríem de seure i pensar quines coses són realment importants. No? És a dir, jo crec que hi ha un cert consens en societats socialdemòcrates de dir la sanitat, l'educació, podem criticar-la, podem... És millorable, evidentment, però bueno, hem incorporat en l'ideari que forma part, no?, dels drets que qualsevol persona, pel fet de néixer, ha de tenir en la societat amb més recursos econòmics i tecnològics de la història de la humanitat. Doncs per què no l'alimentació incorporar-la com un d'aquests comuns? No? Per què no, quan parlem de comuns com allò que tota persona té dret a gaudir pel fet de néixer, per què no incorporem una alimentació saludable i per què no incorporem potser altres coses? L'habitatge, potser perquè no incorporem les cures, tota una sèrie de coses que jo crec que són les realment importants i que llavors ens podrien fer pensar si hi ha altres coses que ho són, com la publicitat, com la indústria dels jets privats, com l'obsolescència programada, com tants sectors que generen tants i tants milions de diners i de beneficis que potser no tenen un impacte real ni desitjat en la societat, no? La publicitat, l'altre dia en parlava amb un company, dèiem 800.000 milions a l'any es gasten en publicitat, que al final què fa? Generar-te una sèrie de desitjos que et generen aquesta necessitat compulsiva de consumir, no? I acaben mercantilitzant-ho tot. I crec que el capitalisme ha fet això, no? És a dir, mercantilitzar tots els àmbits de la vida, des dels més evidents fins als no tan evidents. I ara hi ha coses que abans parlàvem de com es vivia als anys 60, no? Sí. Si als anys 60 haguessis dit que ara lligaríem a través d'aplicacions de pagament pels dispositius mòbils, o que ens compraríem el menjar i ens el portarien a casa amb una bici per no baixar... Bueno, són coses que jo crec que hem de reflexionar com a societat si ens fan millors o si ens fan pitjors, i després, sobretot, quin impacte té això en el planeta i si és sostenible. Llavors, jo parlo de decreixement, parlo si la lírica és important, si el lèxic és important a l'hora de seduir la gent, el decreixement es vincula en viure pitjor, ja de per si, no? Però sobretot sí que crec que és important diferenciar creixement i progrés, que no és el mateix. Ens estan venent que hem de créixer, i jo el que dic és que potser com a societat hem de progressar, viure millor.
Aquella pregunta que feies ara fa una estona, no? De per qui aquest creixement del 3% anual del producte interior brut, per qui és, no? Perquè estem produint ja més dels aliments, molts més aliments dels que necessitem, com a mínim, en el primer món. Després, una altra cosa és com es distribueix al llarg de tot el planeta, però com a mínim nosaltres tenim tot el que necessitem i més, no? Per tant, la pregunta per qui s'està produint no és pels consumidors, sinó que és per la gent que ven els productes, que no tenen prou amb tenir 1.000 milions i volen tenir 10.000 milions a la butxaca, no? Seria aquesta una mica...
Bueno, hi ha una part que és la de l'acumulació, no? És a dir, mai a la història hi ha hagut unes desigualtats tan heavies, en el sentit de que tenim un 1% de la població que posseix un 50% de la riquesa. I això ho estem com normalitzant, no? Inclús ho estem celebrant. És a dir, són com els herois de la societat, aquesta gent que té una riquesa que mai de la vida es podrà gaudir, i que l'utilitza per coses que per mi són estrafolàries, com viatjar a Mart o fer animalades per l'estil, quan tenim milions de persones que estan morint de gana encara al segle XXI, en aquesta societat que dèiem amb més recursos de la història. Per tant, jo per mi és flagrant. És a dir, és flagrant el tema aquest de la desigualtat, de les acumulacions, i el tema del creixement és el que dèiem, no? Per què i per qui? Jo crec que és la gran pregunta. I jo em revelo, doncs, una mica en la línia del que dèiem al principi. Tinguem el pensament crític, tinguem esperit crític i no acceptem les coses imposades com a veritats absolutes. Créixer, d'acord, per qui i per què? Jo crec que és la pregunta.
Una altra dada que dius al llibre, a Espanya el 41%, i a Catalunya, clar, el 41% de la quota del mercat el tenen tres corporacions pel que fa a l'alimentació. És a dir, gairebé la meitat d'allò que mengem surt de les mateixes tres grans empreses, no?
Sí, jo per tancar això que estàvem parlant abans, no, a nivell de dades, parlaves de que... És a dir, la dada més recent és que nosaltres produïm aliments al món per alimentar 11.000 milions de persones. Al món hi ha 7,8. Mm-hmm. Per tant, produïm suficients aliments, el que passa és que estan mal repartits, no? I un terç de tot el que es produeix al planeta se'n va a les escombraries. És a dir, una novena part del canvi climàtic està provocat pel malbaratament alimentari. I això jo crec que és la dada aclaparadora que denota una mica lo malalt que està el sistema. I això que deies a nivell de la distribució, no? Hi ha grans oligopolis són poquetes empreses que controlen el mercat, i controlen el mercat i a vegades pensem, bueno, controlen el mercat i només pensem en el preu de venda, no? Controlen el preu final que paguem al supermercat, sí, però és que també controlen el preu de compra. I, per tant, són els que estan collant els productors i les productores del país, i són els que fan que els ramaders hagin de tirar la llet perquè li surt més a compte llançar-la que no pas... Llavors, és aquesta escassetat artificial que genera el capitalisme, no? Quan t'estan venent que el que genera és abundància. L'altre dia el Pau Llong, precisament a Catalunya Ràdio, que té un espai on parla d'economia crítica, doncs parlava d'aquesta escassetat artificial que genera el capitalisme en contra de l'abundància que ens venen que genera, no? Però al final, aquests oligopolis que dèiem no només estan a la distribució, sinó que estan en tota la cadena de valor alimentària. Les llavors, que és l'origen de la vida, hi ha 3-4 empreses que controlen el 40-50% del mercat de llavors a nivell mundial. Aquestes mateixes empreses, que aquestes llavors normalment són per plantar grans extensions de monocultiu, controlen també el mercat dels pesticides, amb la qual és un negoci rodó. Jo et compro les llavors que necessiten els teus pesticides per viure, no? I al final el benefici el fas tu. Després, a nivell de distribució, el mateix, no? El 70% de la gent compra en grans superfícies i tenim, doncs, aquesta acumulació a nivell de quota de mercat que deies. I què implica això? Doncs que, bueno, tenim unes poques empreses amb interessos que no són altruistes que estan dient què mengem, com ho mengem i com es produeix això que estem menjant. I jo crec que aquí és on entra el pensament crític, no? Això, quan tu tens en compte com funciona el capitalisme, ho deia el Pau també l'altre dia al programa, no es dedica a produir béns i serveis, sinó que es dedica a generar benefici. I aquí està la gran diferència, eh? És a dir, les empreses, el seu objectiu no és produir béns i serveis que satisfacin necessitats, que és el que ens demanen sempre, aquella famosa mà invisible, no? Que ja ningú veu per enlloc. Les empreses es dediquen a buscar el màxim benefici. Amb la qual cosa, si tu estàs atrapat per com funciona el sistema de distribució alimentària, a comprar un d'aquests grans players a nivell internacional, doncs segurament tens tots els números d'equivocar-te quan entres a comprar-hi. I que controlin d'aquesta manera el mercat, hi ha una part que és responsabilitat individual, perquè evidentment si tenen aquesta quota és perquè els consumidors i consumidores de peu hi comprem, però jo crec que hi ha una gran responsabilitat política també, perquè un dels papers de l'Estat en una societat capitalista és regular, no, aquestes ineficiències del sistema. I això no només no s'està fent, sinó que s'està fomentant.
Clar, però tots sabem com els estats, quan parlem d'això, al final estem parlant de governs i de persones i de partits polítics que necessiten diners per fer les seves campanyes, per continuar el poder o pel que sigui. Hi ha tot aquest sistema de lobbies i de pressions i que fan que, per exemple, quan un ministre de Consum, com el Garzón, diu potser hauríem de menjar menys carn vermella, tothom, dreta, esquerra, centre, socialdemòcrates, a dalt, a baix, tothom dient no. I el Pedro Sánchez mateix dient jo me como mi buen filete, no? Que són aquestes coses una mica estranyes, no? I al final el criminal sembla que és el Garzón, que li diuen vostè es vol carregar l'economia donant aquest missatge, quan en realitat les dades, no és una opinió, les dades ens diuen que és l'únic missatge que té sentit comú i l'altre no, no?
Jo crec que això que comentaves, que crec que també surt el llibre del ministre Garzón, va ser una de les coses que a mi més em va explotar el cap, no? És a dir, abans parlàvem dels consensos científics i ella, en el fons, no deia res més.
No, què va?
Que potser ens havia de plantejar que estàvem menjant massa carn perquè hi havia un consens científic que deixava de manifest quin és l'impacte a tots els nivells de menjar tanta carn, en la salut, en el medi ambient, que a partir d'aquí es va... I és el que tu deies, no? Per què es genera aquest rebombori, per què hi ha tota aquesta opinió reaccionària contra el que va dir? Pues perquè bàsicament manen els lobbies i manen les grans corporacions i manen el capital, no? I al final hi ha una reacció contra aquelles declaracions que fan que inclús ja amb el súmum de la caricaturització de la política, no? Sortir el president del govern a dir que ell es menja un xuletón perquè...
Això, sí, sí.
Bueno, jo crec que és una mica una... És la conclusió d'un sistema boig i dels incentius que té la política. La política té un termini a 4 anys, no? I té uns interessos, com tu deies, a nivell de com es financen els partits polítics i de les famoses portes giratòries i de tota una sèrie de coses que fan que sigui molt difícil separar la política del capital, de les grans corporacions i de les grans multinacionals, que al final són les que dicten les regles del joc. Per tant, no hi ha solució senzilla, però el que està clar és que tornant al que dèiem, no, del pensament crític, hem de reflexionar, analitzar i veure que no és sa que el 70% de les persones que vivim en ciutats, a dia d'avui el 50% de la població mundial viu en ciutats. Diuen que el 2050 el 70% viurà en ciutats. Si el futur passa per comprar 2-3 empreses com allò de Huxley, no?
És molt feliç. Sí,
sí, és un futur distòpic al qual jo no hi vull contribuir.
Sants i Estalvis, el programa de Catalunya Ràdio que et cuida.
De moment hem dibuixat un panorama bastant desolador, hem parlat del desastre que és la política, del desastre que són les lleis, per tant, que va finalment una mica d'aquí, del desastre del sistema econòmic, del desastre del sistema de consum. Tu has parlat d'una solució que no és senzilla, però hi ha una solució. Comencem a posar una mica els elements d'aquesta solució des del teu punt de vista, no? Primer, per aquelles coses que podem controlar una mica nosaltres, perquè ja sabem que fins a cert punt hi ha una sèrie de coses que depenen també de nosaltres, però més indirectament, no? Però jo, com a consumidor, què em diries? Què puc fer, com a mínim, per no alimentar més aquest sistema amb les eines de les que disposo avui en dia, perquè n'hi ha, no?
Jo d'altra diré una cosa que al·lucinaràs amb aquesta prèvia que estaves fent, i és que jo sóc extremadament optimista. És a dir, no sóc pessimista, primer, perquè no m'ho puc permetre, perquè tinc dues filles i perquè crec que en un tema tan important i tan vital com aquest, en el qual ens arriba la vida, no podem ser pessimistes, hem de ser optimistes. I després perquè, gràcies a la meva labor professional, conec a moltíssima gent i molts projectes preciosos que estan aflorant i que estan creixent i que em fan tenir moltíssimes esperances. Llavors, com a consumidors i consumidores individuals, que podem fer moltíssimes coses. D'entrada, recuperar aquest pensament crític, no? I fer petites coses... per recuperar una mica la racionalitat del consum. És a dir, són titulars simples, eh? No mengis res que no menjaria la teva besàvia, no? Intenta comprar el màxim de producte fresc, intenta evitar els ultraprocessats, intenta recuperar el llegum sec per coure'l, intenta recuperar la verdura, la fruita, intenta reduir el consum de carn, intenta contactar, fer una mica de prospecció al voltant d'allà on vius, no? Per veure quina solució factible a nivell de compra et pot reconnectar amb la natura, amb qui produeix, i segur que trobaràs algun grup de consum, alguna cooperativa de consum, algun supermercat cooperatiu, alguna botiga de barri que sàpigues que porta el producte del parc agrari o de Collserola o d'algun lloc que saps com s'està produint. I això, a poc, genera una petita llavor a l'interior de tots i totes que va creixent. I te n'adones que gent que no era gens activista, quan pren la determinació que està de començar a tenir pensament crític a l'hora de consumir, és una cosa que enganxa. És una cosa que enganxa perquè te n'adones realment de què genera l'alternativa industrial, no? Quines són les injustícies d'aquest model, i entres en un cercle que és preciós, el de petits productors i productores de proximitat, de quilòmetre zero, tota aquesta gent que té la feina més digna del món, que és cultivar el menjar que portem a taula.
Els tenim tan maltractats.
Els pagesos i les pageses.
Són tan importants.
Que cada any estan plegant desenes i desenes de projectes increïbles per això mateix, no? Perquè no tenim aquest punt d'esperit crític de veure d'on ve allò que comprem. Si allò que comprem és saludable, però si se n'està pagant un preu just, no? Perquè no tenim aquesta necessitat de reconnectar i anar a veure doncs, on s'està cultivant la fruita i la verdura que menjo, d'anar un dia a visitar qualsevol d'aquests projectes, de preguntar a la persona que em ven la fruita, escolta, i això d'on ve? No? De pensar coses tan simples com com pot ser que una poma que ve de centenars de milers de quilòmetres de distància la compri més barata que una poma que s'està produint aquí al Maresme, no? I segurament la reflexió és a dir, bueno, perquè això està fomentant un model d'explotació del sud global del qual els són còmplices, però que també com que està molt lluny, no?
Sí, per això.
Clar, tanquem els ulls. Si al final jo, si l'únic criteri és el preu, tot és molt complicat. I aquí és on entra la política i aquí és on entren els impostos i on entra el que jo crec que s'hauria de fer, que és obligar que aquestes empreses incorporin les externalitats negatives dins del preu, no? I respecte a la solució que jo plantejo, que és aquest sistema de distribució alimentària públic, doncs té a veure amb això que comentàvem al principi dels comuns, no? Si com a societat ens asseiem i creiem que té sentit que l'alimentació és una d'aquelles coses a les quals qualsevol ha de tenir dret pel fet de néixer i que no volem que sigui una cosa segregadora i que no volem que sigui una cosa de la qual molta gent està privada, doncs potser hauria de formar part d'aquest sistema públic com existeix el de salut, com existeix el d'educació. I jo el que plantejo és que totes aquestes externalitats negatives potser farien que inclús acabessin una bona inversió des del punt de vista capitalista, no? Fer un sistema públic de distribució que permetés que totes aquestes pageses i ramaderes portessin el producte a la ciutat a través dels mercats municipals, a través dels mercats de pagès, a través de les cooperatives de consum, inundar la ciutat de producte, cosa que a la vegada faria que brotessin molts més projectes sostenibles i d'agroecologia i de ramaderia extensiva arreu del territori. I bàsicament per mi és una utopia preciosa, però el que intento demostrar és que no és tan utòpica. És un tema simplement de prioritzar.
Quan deies això del preu de la poma d'aquí, del Maresme, i la poma que ve de Xile, per dir alguna cosa, no? Que és un dels grans productors del món pel que fa a productes d'aquest tipus, la diferència de preus, dius, com pot ser que una poma que ve d'aquí, que està a 30, 20 quilòmetres, sigui més cara que una que ve de 8.000 quilòmetres? Pensar en una cosa que em va explicar Carlo Petrini, no? Que és el fundador del moviment Slow Food, que deia, jo sempre havia anat tota la vida a un restaurant a Itàlia on feien uns tomàquets meravellosos, i eren fantàstics perquè es conreaven allà. I al cap d'uns anys hi vaig tornar i vaig dir, aquests tomàquets no són els mateixos que els que jo menjava fa uns anys. I deien, no, perquè és que ara els tomàquets aquests no els conreem, aquí els conreem a Holanda. Nosaltres ara aquí conreem tulipes, no? I deia, perdó? Sí, a veure. Les tulipes holandeses les conreem a Itàlia i els tomàquets italians els conreem a Holanda? Què està passant, no? No té cap sentit, més enllà de... És que així és més econòmic. El tomàquet no tenia gust de res, evidentment, Però al marge d'això, no? Només valia el preu de les coses.
Correcte. Està passant això, que el sistema està absolutament boig, que no té cap tipus de coherència ni de sentit i que en el moment en què tu converteixes l'aliment en mercaderia, l'aliment passa a regir-se per absolutament el mateix que regeix qualsevol altra mercaderia dins del sistema capitalista, que és la plusvàlua i el benefici. I a partir d'aquí, escolta, allà on sigui més barat produir l'aliment, sigui perquè la terra és més barata, sigui perquè podem explotar més a la gent que la treballa, sigui perquè no tenen salaris dignes ni possiblement una vida digna, no? Però allà és on probablement hi haurà més inversió i on es produirà més per portar l'aliment cap aquí. I l'impacte que això tingui és igual, perquè tampoc el paguem, no? No el paguen, vaja. I aquí està el gran què. És a dir, aquí és on jo defenso conceptes com el de sobirania alimentària, aquí és on jo defenso conceptes com el fet de dir, ostres, parlaves del tema aquest que és paradigmàtic de la fruita que ve de lluny, no? Però aquí, per exemple, estem important quantitats ingents de soja per fer farratge, per donar de menjar a desenes de milers de porcs que tenim a Catalunya, i el 40% dels quals els exportem, no? Llavors estem desforestant l'Amazones per produir soja, per fer farratge per aquests porcs a les macrogranges. Estem perdent terra fèrtil que podríem dedicar a produir aliment per les persones, per produir-lo pel bestiar. I després, a sobre, això és un producte que s'està exportant perquè hi ha altres països que paguen més per la carn de porc que no pas aquí, no? I aquest és el model. És a dir, és un model que, com passa amb les fàbriques de cotxes i passa amb qualsevol altre producte dins del capitalisme, el que fa és deslocalitzar la producció allà on és més barata, perquè els factors productius són més barats. I no té més explicació. És a dir, ahir fèiem una xerrada amb la Maria Nicolau a Vic i ens feien la pregunta de dir, escolta, la pregunta era una mica, no tenia molt a veure amb l'alimentació, però va dir, escolta, el bitxí català, per què sempre l'envàs està de vidre i ara és de plàstic, no? Que el plàstic contamina més. I jo no tinc ni idea de la resposta, sincerament. Però de forma intuïtiva vaig dir, doncs, no tinc ni idea de la resposta, però estic segur que és un tema de benefici. Estic absolutament convençut. I algú al públic va dir, doncs crec que és pel tema del transport, perquè optimitzes el transport i així pots transportar més quantitat a dins del mat, i per tant optimitzes la benzina i per tant al final tens un marge superior que sí. Per tant, el sistema capitalista, com deia al principi, no? I parafrasejant un altre cop el Pau, no es dedica a satisfer necessitats produint béns i serveis, es dedica a buscar el benefici. I el tema de l'alimentació és paradigmàtic, però és flagrant. Perquè a sobre no només afecta a un model social i econòmic, sinó que afecta a la salut.
Ara que parles de la Maria Nicolau, hi ha una frase al llibre que la podia haver escrit ella perfectament, que és cuinar és un acte revolucionari. No? Ho escrius tu al llibre tal qual, que és una altra de les coses que potser hauríem de començar a canviar també, o tornar a recuperar, que és tornar a posar-nos a la cuina i tothom et dirà sí, però és que no tinc temps, o sí, però és que no en sé, no?
I aquí és on la Maria em dona 350.000 voltes, no? I et dirà que al final no costa tant cuinar, però també faig una cita al llibre de la Maria, que no sé si és el llibre o una entrevista, que parla precisament d'això, no? Que a partir del moment en el que cedim la nostra alimentació a les grans corporacions i renunciem a cuinar, doncs allà és quan comencen tots els problemes, no? I cuinar jo dic que és un acte revolucionari perquè al final... ja deia Hengel i Berger que la pagesia en el seu dia, no? era un extracte social incòmode pel capitalisme perquè era autosuficient. I això és una cosa que dins d'una societat de consum no està gens ben vista. És a dir, algú que pugui ser autosuficient i que no necessiti del consumisme era com l'enemic número 1. I si això ho extrapolem al nostre dia a dia, doncs cuinar és una mica similar. No? És a dir, a partir del moment en el qual sortim dels precuinats i dels ultraprocessats i recuperem aquest acte quotidià i socialitzador, perquè al final és un tema de crear comunitat, és un tema de fer-ho en família, i jo cuino amb les meves filles i ens ho passem de conya, i te n'adones que té un component també d'allò que hem perdut, no? De seure a la taula i de parlar i de les sobretaules i tot això que és tan mediterrani i tan de casa nostra, però és que a part és un acte d'empoderament. És a dir, a partir del moment en què tu t'adones que no tens per què comprar, tot i que jo no soc gens dogmàtic amb això, però no tens per què comprar el llegum cuit, sinó que el pots comprar a granel i simplement les deixen remull i cor a l'olla a pressió, no? La Maria...
I que no s'ha de vigilar, Pots dutxar-te mentre, visitar, pots que... fer la casa, pots com treballar.
La...
No?
Correcte, com diu la Maria, que tu pots fer un fricandó i es fa sol, i tu pots fer qualsevol sofregit amb les verdures una mica pansides que tens a la nevera, i amb això fas un plat amb tirant-li quatre cigrons i ficant-li quatre talls de carn, que no tenen per què ser els talls de carn més menys
que ens costen. Que sigui el filet.
No? Ah, exacte, i el famós salmó, que ella sempre demonitza. No? Per tant, sí, és a dir, cuinar, igual que exercir el consum conscient, són actes revolucionaris, perquè ens treuen una mica d'aquesta autopista amb el pilot automàtic en la qual ens fica el mainstream, l'estatu quo, no? I ens empodera. No? I a partir d'aquí és quan podem començar a tenir pensament crític i exercir el consum crític.
Deixem colar una falca ara mateix, perquè quan estem parlant, segur que hi ha moltes persones que han ensopegat amb el programa per primera vegada avui o porten unes setmanes, quan parlem de que la carn no té per què ser necessàriament la proteïna reina, us recordo que tenim molts programes dels Sants i Estalvis on expliquem les alternatives, i no m'agrada ni tan sols fer servir la paraula alternativa, que poden substituir, entre cometes, a la proteïna de la carn, començant pels llegums, per exemple, que guanyes, a més guanyes en salut perquè tenen una quantitat d'ingredients de nutrients que no té la carn, com la fibra, per exemple, o determinades antioxidants i substàncies d'aquest tipus, però que a nivell proteic tenen la mateixa qualitat i t'estalvies diners, a més, perquè un quilo de cigrons secs no val res, pràcticament, i et dona la mateixa proteïna que un quilo de carn que val 10 vegades més, no?
Bueno, t'estalvies diners i l'impacte que té és una mil·lèsima vegada el que té produir un quilo de vedella, no? És a dir, per això és el que deia el sentit comú. Quan tots són avantatges, què és el que fa que no exercim el canvi ja des d'ara mateix? Doncs aquest, no? aquest hàbit instaurat per la pròpia indústria que ens ho fica molt fàcil per poder consumir. I jo crec que en això que deies, el tema de la proteïna vegetal, és paradigmàtic com funciona el sistema capitalista. No? A partir del moment en què comença a haver-hi cert consens en quant a que potser estem menjant massa proteïna animal i hem de començar...
Ja, ja sé per on vas. Tranquils, que farem una sèrie de productes meravellosos.
Aquí ho tens. És a dir, jo crec que aquí està la clau. És a dir, sí, això sí. Ràpidament la indústria ho detecta com una oportunitat i els mateixos que t'estan venent la proteïna animal diuen, hòstia, aquí hi ha una altra oportunitat de generar una nova necessitat i de crear nous beneficis i creen el nou sector de la carn vegetal, no? I la carn vegetal, que a part s'assembli al màxim possible a la carn animal, perquè com que la societat és estúpida, no és capaç de, com tu deies al principi, no, entendre que per una alternativa a la carn animal és el llegum.
Sí.
És a dir, un plat de cigrons, un plat de llenties...
No cal un xopet vegetal.
No cal un xopet vegetal, no calen aliments ultraprocessats, que és molt dubtable quin és l'efecte que tenen cap a la salut i que probablement no sigui positiu, que segurament tenen un impacte ambiental superior al de cultivar un quilo de llegum, i que al final el que genera és un nou mercat, és una nova necessitat inexistent, no? Perquè el sistema capitalista segueixi fent benefici tant a dones que els mateixos que són els finançadors de la indústria càrnica ara troben en la carn vegetal, no?, un altre sector en el qual poder invertir diners i poder generar beneficis. I tot això és per no fer aquest exercici de simplificació, que ahir també quan parlàvem amb la Maria ella ho explica superbé, no? De dir, és que no, potser ja estàvem bé. No? Abans parlàvem dels anys 60. Potser ja estàvem bé en termes de seguir una dieta mediterrània i de comprar el que teníem al voltant i comprar producte de temporada i comprar producte de cara se'n diu de quilòmetre zero, que al final era comprar el que es produïa a la vora. Exacte. Potser ja estàvem bé i potser ens hem descarriat, no? I l'únic que hem de fer és tornar-nos a recol·locar. I potser no és tan complicat, no és tan complexa arreglar les coses. Simplement és tornar-nos a ubicar i entendre que en l'alimentació, com en moltes coses, el minimalisme és la resposta. I el consumisme, no? I generar noves necessitats allà on no n'hi ha i confondre això de les necessitats i els desitjos, no? que és molt evident, doncs potser aquí està el problema i l'essència de tots els problemes que tenim com a societat. I no és tan complicat, perquè al final dèiem, tampoc, bueno, no era catastròfica la vida abans de tenir ultraprocessats.
I si ho era per altres raons que no tenen res a veure amb el model alimentari.
Correcte. De fet, hi ha moltes malalties, el que se'n diuen les pandèmies del segle XXI, el tema del sobrepès, diabetis tipus 2 i altres de més greus, que tenen molt a veure amb aquesta deriva de l'alimentació i del pes que té la indústria dins del sistema alimentari. Per tant, el que dèiem, no? potser el minimalisme, potser l'essencialisme és la resposta.
Una última qüestió abans d'acabar. Tot això ho estem parlant tu i jo, que hem rebut una educació, tu tens una àdio, jo també tinc la carrera de periodisme, hem tingut accés a llibres, a informació, internet, etc. És a dir, que tenim un entorn socioeconòmic que ens ha ajudat a entendre aquests elements que potser per algunes persones són més complexos. Les principals víctimes de tots aquests elements que deies, conseqüència de la mala alimentació, dels ultraprocessats i tot pagat, són les classes econòmiques que no arriben a final de mes, no? Tots aquests carros plens d'ultraprocessats que acaben costant molt pocs diners però que t'acaben omplint la panxa, sobretot, no només, però sobretot els compren les persones que no poden permetre's res més, per barat que sigui el quilo de pollastre. Però de vegades no arriben ni això, no? I han de comprar un quilo de pa integral de la marca blanca, de no sé, de Pla Banc, de la marca blanca del supermercat que sigui, perquè m'allò omplen panxes, no? Com se soluciona aquest sector de la societat tan important?
Bueno, estic 100% d'acord, és a dir, l'alimentació és segregadora, ho és, i punt i final, i les estadístiques ho diuen, és a dir, els ultraprocessats es consumeixen molt més en classes baixes, temes com el sobrepès afecten molt més a classes baixes precisament perquè consumeixen productes de menys qualitat. I com es soluciona? Doncs torno al paradigma aquest del sistema públic de distribució alimentària. És a dir, si generéssim, si ens creiéssim que l'alimentació pot formar part dels comuns i que el sistema, l'Estat, és una de les tasques que ha de tenir és fer arribar a totes les cases aliment fresc, de proximitat i saludable, doncs aquest sistema públic de distribució podria ser també redistributiu, com ho és, com ho són les llars d'infants, com ho és l'escola pública, en certa manera. I com passaria això? Doncs no tens, és a dir, si tu deixes de tenir el preu com a regulador dins del sistema alimentari, doncs pots aconseguir, no?, que aquestes classes baixes accedeixin a producte que paguessin més barat, que les, és a dir, que el preu tingués molt a veure amb la renta i que, per tant, l'alimentació tingués també una funció redistributiva. Més enllà d'això, hi ha moltes maneres, no, de solucionar les disfuncions del sistema, topar preus. Ara, quan estem vivint la inflació, hem vist que hi ha una part molt important que no és inflació, sinó és avarícia de les corporacions, i això té molt a veure amb què se'ls permet, no?, en aquest joc del neoliberalisme, fins on està l'aguante que tenim com a societat. I hi ha hagut intervencions, i jo personalment crec que n'hi ha hagut poques. Però com es soluciona? Doncs bàsicament això, jo crec que incorporant l'alimentació com un dels comuns. I si ho féssim, podríem garantir, i no seria molt car a nivell de despesa pública, que el producte fresc, de quilòmetre zero, agroecològic i de temporada arribés a totes les cases i l'alimentació deixés de ser segregadora.
El llibre del Jordi Masjoan, Canviar el món des de la taula, es parla de tot això que hem parlat al llarg d'aquesta entrevista, de moltes altres qüestions. Hi ha un pla d'acció, a més, en punts molt clars, n'hem repassat alguns. Es parla de la planificació, de reduir la despesa amb ultraprocessats, de mirar el calendari quan comprem, de que el 95% de les cistelles siguin productes de veritat, productes frescos i no productes precuinats, tan envasats, de reduir els envasos quan comprem, de comprar granel, de petites coses, que sempre es diu petites coses que poden ajudar, però després sí que cal fer un canvi en el paradigma, i amb això torno al principi del que tu dius al llibre, no? Que vivim en un sistema que ens pensem que és l'únic possible, no? D'alguna manera ens han dit, el capitalisme, tal com està plantejat avui en dia, és l'única solució, perquè hem provat tot l'altre i ja sabem que l'altre no ha funcionat, i això sí. I dius, ai, doncs és veritat. Bueno, això és una cosa que hem triat entre tots i de la mateixa manera que l'hem triat, la podem destriar o la podem modificar o la podem canviar totalment, no?
Correcte. És tornant al que dèiem, pensament crític. És a dir, no acceptem el model, no acceptem les coses perquè ens les imposen, sinó que siguem crítics com a societat i pensem que hi ha alternatives, evidentment que n'hi ha. És a dir, quan et diuen que no hi ha alternatives a la gran distribució, sorgeixen supermercats cooperatius de persones que rebel·len contra aquesta realitat i que pensen una alternativa. I està ple de gent fantàstica i meravellosa que està pensant alternatives. I són alternatives que funcionen i són alternatives que són escalables. I jo crec que aquesta és la clau, i és el missatge que tota la gent ha d'interioritzar. És a dir, les alternatives existeixen i són escalables. I l'indústria i el mainstream i l'estat no es cansarà de repetir-nos que no ho són. L'agroecologia no és escalable, no ens pot donar de menjar a tothom l'agroecologia. i les dades són tossudes. I per això a mi m'agraden tant les dades, perquè les dades són tossudes i cada cop hi ha més estudis que rebaten totes aquestes grans sentències de la macroindústria.
No, la mateixa FAO ja fa molts anys que va dir-ho, que era possible, no?
La FAO va dir, hi ha estudis superseriosos de gent que tampoc és sospitosa de formar part de la heterodoxia, sinó just al contrari, que t'està dient que és factible. Evidentment, amb un canvi d'hàbits. Sí, cert, evidentment, no podrem seguir menjant la quantitat de carn que mengem, no, hi ha coses que no són desitjables socialment. Però amb aquest petit canvi d'hàbits, que resulta que a sobre serà bo per la nostra salut, és que el paradigma és aquest. És a dir, són canvis d'hàbits que no són un sacrifici, sinó que a sobre seran bons per tots i gastarem menys en sanitat pública perquè tindrem una millor salut. És que al final, quan veus tot això i veus que tot es tanca, t'explota el cap quan te n'adones el que deies tu al principi, no? Que estem al Titanic i ens toquen el violí mentre tots ens ofeguem.
Sí, sí, i neva per als pagesos, i toqueu les pastanagues.
Correcte,
de
i emboteu-vos la mà. I
perquè aleshores, quan vas a comprar, tu mires d'una manera diferent. Quan ho cuines, tu mires d'una manera diferent, no?
Sí, sí. És molt difícil. Quan reconnectes amb la terra i amb qui produeix l'aliment, és molt difícil tornar a desconnectar d'això, no? Perquè t'adones que aquí està el futur. Jo crec que aquí està el futur. És a dir, relocalitzar l'economia, relocalitzar totes aquestes coses que hem seguit a la globalització, ens han venut la globalització, era la solució a tots els problemes. I ara ens adonem que no, que possiblement ha estat causant de molts altres, no? I relocalitzar tot això i tornar a utilitzar el sentit comú, que a vegades és el menys comú de tots els sentits, potser aquí està la solució.
Sí, senyor. Jordi Majoan, canviar el món des de la taula, editat per Eumo Editorial. Gràcies.
Gràcies a tu, m'ha fet moltíssima il·lusió que l'hagis llegit i més encara parlar amb tu avui.
Gràcies.
Sants i Estalvis, el programa d'hàbits saludables de Catalunya Ràdio, amb Adam Martín. Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.